Comunicació local.
Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers continuen treballant en l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que encara no s'ha donat per estabilitzat. Té la darrera hora des de Domenys Ràdio, la Laia Batlle. Bon dia, Laia.
Molt bon dia, Pili. Els bombers de la Generalitat creuen que donaran per estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia, que ja ha cremat 150 hectàrees en un perímetre de 8 quilòmetres aquest vespre si les condicions no canvien. Segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquest incendi podria ser provocat.
Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa avui, ara amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes organitzacions.
Els bombers segueixen treballant en l'extinció juntament amb ADFs i principalment ho fan en el flanc esquerre per tal que el foc no impacti en les urbanitzacions properes.
Gràcies, Laia Batlle. Bon dia.
Bon dia.
I recordem que Protecció Civil situa 72 municipis en nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi, i manté també restringit l'accés a 8 espais naturals. I l'Ajuntament de Gandesa ha declarat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1 del migdia. També estan tallades diverses línies de rodalies, al Camp de Tarragona per una incidència en la infraestructura. No circulen trens a la R13 entre Valls i Vilaverd, a la R14 entre Reus i Vilaverd, ni tampoc a la RT1 entre Reus i la Plana Picamoixons. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera per als trams afectats. I educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, després que l'Assemblea Educativa hagi acordat convocar vaga als centres públics el dia 8 de setembre, el primer dia de curs escolar. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals estan sent constructives. Entre les formacions hi ha més recursos per atendre la diversitat i revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. I pel que fa al temps, farà sol en general amb núvols prims i baixos al litoral, sobretot al matí a la Costa Daurada. La calor anirà a més, també de nit, amb mínimes tropicals o tòrrides al litoral. De dia, les màximes poden acostar-se als 39 graus al Segrià i dimarts també podrien superar els 40 graus a Ponent. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Enchufeme el ventilador sin que quite la merda. Volen llegar tu discurso a una bandera, todo el que merecerás. Volen nubarte una marca, una idea. Volen que digas si es negro, si es blanco. Volen la nit de la vida, la volen cuidar, no volen por educar. Volen que eduque la volen indefinida. Volen la seguridad, ser de este mon es un poco complicado. Ser inocero de forma normal, país el mullito en el aire de tristeza.
Jugueta de la disfresa de sal.
De que estás fugiendo contra cursos. Les teus el paraules son más, cuando no quede re.
Tampoco hay unas cuses.
Como un boomerang.
Sé que a les 10 i 3 del matí ja tinguin ganes d'anar de festa. Això és l'efecte zoo. Comencem així de matxosos aquesta segona hora del programa, en què tindrem altres continguts. Us explicarem la relació entre els oceans i el clima. Això serà a través d'un podcast que arribarà cada dilluns de la mà de Ràdio L'Escala, que es diu Maramar.
De tot, de qualitat normaleta. Li poso...
Sabrem com disfruten els nostres infants amb aquests milers de casals que hi ha per tot Catalunya que barregen lleure i, sobretot, educació, formació. Farem a quatre punts de l'agenda d'activitats d'aquests propers dies. També tindrem un podcast friki amb els companys de Vilafant, el Friki Time, avui parlant sobre el gat còsmic Doraemon. I una pregunta que tenim a l'aire des d'ahir a la nit, perquè això ja ho llancem en xarxes el dia abans de la nit perquè tingueu temps, no? A la nit és quan surten les millors idees. Però una pregunta que ja us hem formulat per ràdio des de les 9 del matí. Fa calor, aire condicionat o ventilador? Ai, Enric Rubio, Cardedeu, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou.
Què diuen, què diuen?
Com em posa aquesta cançó? És millor que un cafè, això.
Has
vist?
És que es diu ventiladors, eh? La veritat és que per la lletra igual no...
Toca.
No... Sí, no? Sí, sí, toca, toca.
Sí, sí, d'alguna manera ens ho fem passar així.
Què?
Mira, escolta'm, tema del dia. Jo començaré amb una resposta que hem tingut a l'Instagram. Recordem a tots els nostres oients que vagin a votar allà al nostre Instagram obert vacances. I és que hem preguntat si ventilador o si aire condicionat. I tenim la Pilar d'Espinavell que ens diu, jo l'hivern. O sigui, mira,
oh,
ja directament...
Directe.
Sí, sí.
Si el venguessin, no, encapsuladet, allà amb un pot.
Més que el capitalisme no se n'enteri, que si no encara ho farà.
Ostres, vaja.
Mira, també tenim molta gent que ens diu equip ventilador, com l'Anna de Barcelona o la Maria de Gurb, que ens diu ventilador però de sostre. Com puc haver tardat tants anys a descobrir una cosa de tota la vida?
Sí, sí. I ben xulos que els fan ara, que ja no són aquells de fusta tan enormes, no? Ara els fan allò amb llums de LED que canvien de color. Molt bé, Maria. Molt bé.
El que vulguis. Una festa absoluta, doncs, tenim els ventiladors. A més, el que aconseguim amb el ventilador de sostre és que, com que l'aire calent sempre s'acumula a la part alta de les estances, doncs ho fem remoure i ventilem tot, valgui la redundància. Mira, també tenim la Susana de Sant Antoni de Vilamajor que ens diu ventilador sempre, i l'Aina de Granollers, que això per tots els que estem fent aquest programa segur que ens interessarà, que diu ventilador, que si no arriben els constipats. Quantes
sí.
afonies hem passat, la gent que treballem amb la veu, no?, d'alguna manera.
Sí, sí, que anem amb la bufandeta, no?, amb aquell mocadoret.
Sí,
l'estiu.
Jo fa 7 anys ja vaig escollir deixar-me barba, així no m'encostipo. Mira tu.
És i per això.
Sí, funciona, funciona. I mira, i ja sí que també vull comentar-te els percentatges que estan canviant, perquè l'equip ventiladors està un 68% i l'equip aire condicionat a un 32%. I aquest últim està pujant, així que instem a tothom que voti a veure qui guanya a final del programa.
Vols dir que s'han deixat influir pel comentari que has fet abans?
Home, doncs espero que una mica sí, perquè espero que ho facin, perquè se m'està revertint, però sí. Bé, bé.
Mira, jo us dono la solució perfecta, perquè a mi sempre m'agrada allò que diuen, no?, de que no es pot tenir tota la vida. Home, igual sí que es pot tenir tot si tu les inventes. Tu agafes el ventilador i poses al davant del ventilador una ampolla de litro i mig d'helada.
Mira,
i que es
fantàstic.
I que es canvi. Goita,
fa 3 anys que ho vaig descobrir, això, i oli en un llum, eh?
Que sí?
Oli en un llum, i econòmic, a més no poder.
Escolta, per si algú encara té dubtes, Enric, després del final del programa tornarem a recollir els vostres missatges, les vostres participacions, i veurem si el percentatge, no?, si hi ha més amants o haters de ventilador o de l'aire. Això serà final. Però si et sembla, per donar més arguments, hem preparat un report.
Fantàstic, sí? Escolta, no puc esperar-ho més ganes.
Fins ara, Enric, moltes gràcies. L'Enric Rubio, company de Televisió Ràdio Televisió Cardedeu, que ens resoldrà el dubte sobre si l'audiència voleu ventiladors o aires acondicionats aquest estiu. Però, com dèiem, volem més informació, més dades per poder triar, i els hi hem demanat a la Marina Pérez Got, que està molt ben acompanyada amb un expert.
Uf, quina calor. No som ni 15 de juliol i ja han pulveritzat molts dels rècords de temperatura en diferents indrets del territori. Però com ho fem per passar aquesta calor? Ventilador o aire condicionat?
Jo prefereixo l'aire condicionat perquè no em remou l'aire calent i pot refrescar una bona zona de la casa sense necessitat d'estar-hi sota.
Personalment prefereixo l'aire condicionat. És més refrescant, el pots graduar la temperatura que prefereixis i no m'afecta tant a la gola com podria fer potser un ventilador.
Qualsevol opció amb aquesta calor serà bona, perquè enguany la veritat és que està sent insuportable. Però jo prefereixo el ventilador. Sempre he anat amb ventiladors, mai hem tingut aire condicionat a casa i la veritat és que no l'he trobat a faltar. I ara que visc sola, crec que econòmicament és la millor opció per tenir-ho tanta estona com l'estic utilitzant. Així que, de moment, em quedo amb el ventilador.
Jo la veritat és que aquest estiu sense l'aire condicionat no podria viure, perquè al final el ventilador l'únic que fa és moure l'aire i amb la calor que fa és aire calent, així que per realment poder estar fresc i dormir tranquil·la i tal, 100% necessito ficar l'aire condicionat.
Ja veiem que és la gran pregunta i no té fàcil resposta. Avui nosaltres intentarem esbrinar els pros i els contres de cada aparell.
Intentaria aixecar-me, però no tinc energia per llevar-me. Un estiu no es mesura en graus, però sí en concerts i en festivals. Al maig maniga curta, al juliol calor profunda. No sóc vago, sóc persona, hi ha 40 graus, una casa i sopa.
No diria que sea uno mejor que el otro, ¿no? Creo que realmente cumple funciones diferentes. El aire acondicionado sí que es verdad que nos reduce la temperatura y la humedad, ¿no? Mientras el ventilador que realmente, pues bueno, solo nos mueve el aire y nos produce una sensación de frescor.
Escoltàvem a Jordi, tècnic frigorista. Com podeu observar, no hi ha una cosa millor que una altra, però sí en funcions diferents. Però això fa que el debat sigui latent, ja que llavors, què instal·lem? Aire acondicionat? Ventilador o aquells aparells que anomenem de forma generalitzada pingüí.
El tema de los pingüinos, bueno, son una, o sea, son una opción válida, ¿vale? Siempre y cuando no podamos instalar uno fijo. Pero desde mi punto de vista siempre es mucho mejor instalar uno fijo, ya que, por ejemplo, el tema de los pingüinos, pues hacen más ruido, consumen siempre un poco más y enfrían realmente algo menos.
La decisió es va complicant per moments, però nosaltres hem vingut a fer la vida fàcil i ara volem saber quins efectes té un i quins l'altre.
Pues bueno, realmente el aire acondicionado, pues bueno, nos mejora el confort, ¿no? Siempre es mejor y conveniente usarlo a una temperatura adecuada. Yo lo usaría siempre, es mi recomendación personal, sobre unos 25 grados aproximadamente. Y bueno, realmente teniendo una temperatura, pues eso, no muy elevada ni muy baja, pues mantenemos un bienestar, un confort, realmente un consumo muy, muy, muy bajo, porque sí que es verdad que no es lo mismo que tengamos la temperatura, una temperatura media, que estemos todo el día con el aire acondicionado. Eso no quiere decir de que el ventilador, pues bueno, el ventilador nos ayudará a dar la sensación esa que comentábamos antes, ¿no? De un poco de frescor, pero bueno, hay que tener en cuenta que claro, con las temperaturas que tenemos ahora, el ventilador solo nos va a mover el aire de esa temperatura y bueno, siempre te va a dar esa sensación, ¿no?
Segueix tot molt complicat, tot i que una barreja dels dos no és mala idea. Però ara ho volem posar una miqueta més fàcil. I si posem ventiladors de sostre?
¿Y los ventiladores de techo? Pues bueno, el tema de ventiladores de techo sí que realmente es una opción muy eficiente, ¿vale? Realmente para unas temperaturas normales, moderadas. Sí que es verdad que son bastante silenciosos hoy en día también y bueno, realmente son de muy muy bajo consumo, ¿no? Entonces, bueno, no está mal, nos mueven el aire uniformemente, nos dan una temperatura que te puede dar medio agradable, pero tenemos que tener en cuenta de que nunca nos va a bajar la temperatura de la cual tenemos en un habitáculo, ¿no?
Algunes coses ja ens van quedant clares. L'aire condicionat ens treu la calor d'aquells llocs on som, mentre que el ventilador mou l'aire. A més, l'aire ens baixa la humitat d'aquelles sales on està posat. Per això, una combinació dels dos no és mala idea. L'altre tema és si l'hem de tenir tot el dia engegat o no.
Porque sí que es verdad que no es lo mismo que tengamos la temperatura, una temperatura media, que estemos todo el día con el aire acondicionado. Eso no quiere decir de que es un aire acondicionado y consume mucho. No, no tiene nada que ver. Siempre y cuando que lo mantenga, ya te digo, a una temperatura de 25-26 grados, yo considero que es una temperatura que se está bien.
Y ahora es momento de comenzar a hacer números, que és molt important. Què surt més a compte? Hi ha alguna cosa que consumeixi més que una altra?
Bueno, seamos realistas, el ventilador siempre va a ser un método más barato, ¿no? Que el aire acondicionado, ya que realmente el sistema de ventilación, solo ventilación, consume muy poco. Entonces, por su efecto puntual, ¿no? El aire acondicionado realmente, bueno, sí que es verdad que a días de hoy, ¿no? Ya no es lo que eran antiguamente, porque especialmente hablamos de los aires acondicionados tipo inverter, que consume mucho menos que lo que consumían antes, y bueno, realmente son mucho más eficaces, ¿no?, para tener una temperatura confortable.
Muy importante, pues eso, ¿no?, que también tengamos un buen mantenimiento sobre el aire acondicionado, que los filtros estén limpios, reduciremos consumos con esos pequeños detalles, pues bueno, ya ganamos mucho también.
Com tota la vida s'ha d'anar mantenint. No sé si vosaltres ja ho comenceu a tenir tot clar, però amb aquestes temperatures tòrrides també sempre podeu anar a refrescar-vos a la platja o a la piscina.
Quin so de platja, de gavines, mare de Déu, quines ganes d'estar a la sorra esmorzant. No ben bé a la sorra, però sí que la propera connexió de l'Obert per Vacances es durà a l'exterior de nou.
Obert per Vacances.
Doncs aneu-vos acostumant perquè cada dia intentarem portar-vos, com dèiem, un bocinet de l'estiu a casa vostra o a la feina, perquè hi ha gent que encara no té vacances, no? I sabrem, doncs, això, des de l'exterior, com s'està vivint aquest estiu tòrrid a Catalunya. Ho farem en connexió, de moment, al mes de juliol, amb els nostres companys d'Altafulla Ràdio, amb l'Eduard Virgili. Amb ell connectarem des d'un punt diferent cada dia. És una secció que hem anomenat On és i què fa? I avui l'Eduard ens proposa anar a un lloc on aquests dies hi ha molta vida, moltes rialles, molta activitat. Casals d'estiu. Moltíssima activitat, no sé com ho viuen els monitors, tota aquesta munió de nens, d'infants, de joves, que passen les vacances als casals d'estiu gaudint, disfrutant, això sí, però també aprenent, és allò que diuen de l'educació en el lleure. Va, que saludem l'Eduard Virgili, Altafulla Ràdio. Eduard, bon dia.
Bon dia, Núria. No som ni a la platja, ni a la sorra, ni esmorzant, Som en un lloc on hi ha de tant en tant crits, jocs d'aigua, riures i moltes ganes de passar-ho bé i aprendre. De fet, això és l'essència de l'estiu. Segur que tu també recordes quan eres canalla, com de bé t'ho passaves.
És que ara és gairebé impossible, no?, que arribi l'estiu i no els nens no et vagin a algun casal d'estiu, a algun lloc de lleure, perquè, clar, tot el dia a casa... Doncs no pot ser.
Clar, no pot ser. És per això que nosaltres ens trobem en un dels casals que organitza Viu Lleure, una entitat que fa molts anys que treballa en el món del lleure educatiu i que defensa una idea molt clara, que és que els casals són molt més que un espai perquè els infants estiguin entretinguts durant les vacances. De fet, avui el que volem és aprofitar aquesta primera connexió de la temporada per parlar d'un tema que sovint queda en un segon pla. Parlem del valor de l'educació no formal, del seu paper en la igualtat d'oportunitats i també dels reptes que encara té pendents, com la manca d'una regulació que garanteix l'accés de tots els infants a aquestes activitats. I és per això que ens acompanya el director de Viu Lleure, Jesús Cayuela. Bon dia, benvingut a l'Obert per Vacances.
Molt bon dia a tots.
Comencem pel més bàsic, si et sembla. Quan parlem d'educació no formal, a què estem fent referència exactament?
Doncs, com el seu nom indica, és educació, no? És l'educació que es dona en el temps de lleure amb un referent educatiu on els infants aprenen a través dels jocs i aprenen de manera lliure entre iguals.
Sovint es diu que un casal també educa. Què s'hi aprèn que potser no s'aprèn dins d'una aula?
Sobretot és el vincle que es crea entre altres infants i entre el referent educatiu i els infants. És l'educació en valors i en comunitat. Potser són valors que últimament hem anat perdent, no?, per la individualització que ens donen les pantalles.
De fet, de vegades es té la percepció que un casal és simplement un servei de conciliació per a les famílies, però això és una visió molt simplista.
Sí, és una miqueta simplista, és normal, però també es pot dir així de l'educació formal, no? Són espais perquè quan els pares, les famílies estan treballant, doncs necessitem un lloc on estiguin segurs, no? I en el temps de vacances, doncs estem a l'educació en el temps de lleure, que és l'educació que li donarà les eines i recursos als infants per saber qui és dintre de la societat.
Us costa a vosaltres fer entendre aquest missatge a les famílies mateixes que porten els infants als casals de Viu Lleure?
A les famílies que venen a l'entitat, que venen als casals de l'entitat, no. no? Perquè la veritat és que hi ha un treball pedagògic, hi ha una explicació, gràcies als medis de comunicació que ens feu ressò, podem arribar molt a les famílies que venen a la nostra entitat. Però no sé si aquest missatge està arribant més enllà.
Hi ha un problema, per tant, aquí.
Sí, hi ha un problema de visualització i de dignificar aquest sector.
Quins valors intenteu treballar amb els infants durant aquestes setmanes mitjançant els jocs, com ara bé ens explicaves? Hi ha objectius al darrere de cada activitat?
Sí, sí, sí. Hi ha un projecte educatiu per cada activitat i dins de tot el casal també hi ha un eix dinamitzador, no? Aquests objectius van a buscar l'autoestima de l'infant, va a parlar de gestió emocional, va a poder veure com són els altres i com són ells mateixos, els dona recursos per saber com socialitzar de manera més sana i sobretot de saber que estem dintre d'un món ple de diferències.
Ara parlarem amb un nen i una nena que participen d'aquest casal. Posa'ns per un exemple d'activitat, per exemple, que aconsegueixi treballar tot això.
Bueno, qualsevol joc, qualsevol joc. La idea és que el referent educatiu estigui conscient en el seu treball i sàpigui detectar les necessitats i capacitats dels infants. Un joc com el Terra és Lava, que ens permet treballar...
Del Terra és Lava i no ens poden tocar els peus a terra.
Molt bé, sí. No podem tocar els peus a terra, però des d'un punt a un altre podem fer un camí que ens permeti poder anar per damunt de la lava sense trepitjar la lava, no? Llavors això ens fa treballar de manera en equip, de poder col·laborar amb els altres. En aquests moments també es gestionen emocions perquè surten nervis, surten enuig. Llavors en aquell moment és quan l'educador o l'educadora ha d'estar present i donar eines a aquests infants.
I s'aconsegueixen els resultats? Què us diu l'experiència després de tant temps treballant?
Voldríem veure que sí, segons el que ens diuen les famílies i també el que detectem amb els infants que després continuen en el món del lleure i tenen aquest vincle, hi ha aquests resultats de formar part de la societat.
Nosaltres estem amb la Isea i el Roy, que són un nen i una nena que participen d'aquest casal d'estiu, que no és la primera vegada que s'inscriuen en les activitats de Viu-Lleure. Si us sembla, els donem pas. Bon dia, com esteu?
Bon dia. Bé.
Escolteu, expliqueu-nos a veure quines activitats heu fet avui, que és dilluns, que heu arribat potser encara una mica, no sé si cansats o més aviat desperts després del cap de setmana.
Hem bastant cansats.
El Bartolo hem fet.
Bastant cansats. Quina activitat heu fet?
El Bartolo.
I quina activitat és aquesta del Bartolo?
Que un és el Bartolo i té que anar fent moviments.
Ha d'anar fent moviments. A veure, Jesús, que et sentim riure de fons.
Sí.
Quina activitat és aquesta?
L'activitat que jo li dic Bartolo, perquè clar, això que a educador li va canviar el nom potser, però l'activitat del Bartolo és un cercle, veritat, Roy?
Sí.
És un cercle on hem d'anar picant de mans a les cames i a les mans i dir un nom, el teu nom i el nom que envies, veritat?
Sí.
Sí, aquest treball és un treball de coordinació, és una activitat de coordinació psicomotriu que ens permet doncs coordinar entre els moviments físics i la parla, i en aquest lloc la missió és anar pujant de llocs perquè representa que aquell cercle és una entitat, no? I que vas pujant de lloc en el teu càrrec fins que arribes a president, no? Presi
vice
secre. Molt bé,
Roy. Veig que està ben entès, eh? L'objectiu és arribar a dominar o a portar la batuta de l'organització.
Molt bé, sí, tal qual.
Isea, quina és l'activitat que més t'agrada que feu aquí al casal d'estiu de Viu-Lleure?
A vegades fem jocs d'aigua i doncs això agrada.
Els jocs d'aigua que ara van la mar de bé per poder-nos refrescar, perquè amb les temperatures que estem vivint aquest estiu segur que també ho ha hagut de reinventar, no? Les activitats. Com adapteu, Jesús, els casals a la calor? No sé si seguiu algun protocol.
Bueno, hem de partir des de que l'educació no formal o el lleure educatiu que es fa a l'estiu sempre s'ha fet en temperatures altes. Què passa? Que el que parlàvem, no? De que han anat pujant les temperatures d'una manera que ara moltes vegades és insuportable estar sota el sol i fins i tot no és saludable. Llavors intentem mirar com ara, no? Trobar llocs d'ombra on puguem jugar, on puguem estar refrescats, o fer llocs d'aigua, fer excursions a la piscina, fer excursions a la piscina, a la platja, i continuar una miqueta, doncs, bueno, és continuem vivint, no?, en un món que canvia i ens hem d'adaptar.
Clar, avui el debat que tenim obert a l'Obert per Vacances és si som de ventilador o d'aire condicionat. Aquí ni una cosa ni l'altra. Hem d'anar buscant les ombres ara en aquesta porxada, no?, que queda bastant recollida i on, de moment, encara s'hi està prou bé.
Sí, bueno, sí que s'ha de dir que tenim el menjador, no?, que normalment són l'espai on hi ha aires acondicionats i tal, però t'he de dir que jo soc més de ventilador, eh?
Ah, mira, veus, ja has respost la pregunta, tu també. Roy, Aisea, quan us toquen les activitats d'aigua? Quan aneu a la piscina?
Els dimarts i els dijous.
I quina mena d'activitats feu quan sou a la piscina, Isea?
Temps lliure a la piscina i això.
Molt bé. Escolteu, us deixem tornar. Quina activitat estàveu fent ara?
El psicòleg.
El psicòleg. I quina en què consisteix aquest joc del psicòleg?
Dos voluntaris es van al gimnàs i els demés... i quan venen els psicòlegs tenen que endevinar què els passa als demés, però és el del costat.
Molt bé. I a tu què t'ha tocat, ser psicòleg? Roy?
No, m'ha tocat fer de malalt.
Fer de malalt, molt bé. Aisea, i a tu què t'ha tocat?
Fer de malalt.
Fer de malalta. Doncs us deixem tornar a fer de malalts i a veure si el psicòleg esbrina ben bé què us passa.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé l'estiu aquí al Casal de Viu-Lleure. Jesús, estan contents.
Sí, aquesta és la idea, no? Que s'ho passin bé. Una de les coses que té l'educació no formal és que eduques sense que la persona que està sent educada se n'adoni. Perquè ho fem a través del joc, no? I el que veiem o el que senten els infants és que només estan jugant, però hi ha una sèrie de valors que s'estan aprenent, no?
Posem-nos seriosos ara una estoneta, Jesús, perquè des de fa molt de temps reclameu que encara no existeix una legislació que garanteixi l'accés universal a les activitats extraescolars i als casals d'estiu. Per què és una assignatura pendent encara?
Doncs perquè cada vegada se sent més essencial. És més essencial en un espai on el lleure està copsat per les tecnologies i la falta de socialització i de veure'ns reflexat en l'altre. Hi ha una manca no només de legislació, sinó de visibilitat. Hem de partir de que Joventut, que és qui porta el Departament de Joventut, que és qui porta aquesta branca, no? És un subgrup del Departament de Serveis Socials. Clar, nosaltres de l'entitat el que demanem és que retorni a la presidència, a un departament on tingui més presència i pugui ser garantida de millor manera, no?
De fet, si em deixeu intervenir, clar, a tomb d'això que dieu, no? Ara parleu de que l'educació en el lleure ha d'estar més visibilitzada, ha de ser dignificada, però fins i tot des de l'altre costat, des del punt de vista dels usuaris, hauria de ser de fàcil accés per tota la canalla, ja que és una eina, doncs, bastant bàsica.
Sí, això és una voluntat política, De tots aquells ajuntaments que ho poden fer, ho intenten, De moment, nosaltres aquí al Baix Gaià, hi ha molts ajuntaments que col·laboren en aquest objectiu de l'entitat de promoure l'educació com a branca essencial del sistema educatiu i que estigui present en tots els infants, i es fan casals que són gratuïts o que estan subvencionant-se en una gran part.
Com ho tenim...
Digues, Núria, perdona.
Com ho tenim de monitors? Perquè, clar, per fer doncs, aquesta feina que feu vosaltres es necessita també estar format específicament.
Sí, ara amb el temps hem pogut garantir una continuïtat molt més ferma i amb uns valors molt adients amb els educadors. S'ha de fer molta cerca per trobar persones que siguin conscients de que són referents educatius, que no només estan en un treball, no? Que hi ha aquesta implicació. El que ens està passant és que hi ha infants o joves que formaven part de casals de l'entitat i després fan el curs de premonitors i acaben traient-se el títol de monitor amb aquest arrelament, no? A saber que aquí estem en un espai segur i educatiu.
I ja l'última, Eduard, i ja callo, és que tinc molta curiositat per saber doncs, com es gestiona això amb uns nens, nenes, nois, noies, ja adolescents, perquè relacionem casals d'educació i lleure amb canalla petita, però els adolescents necessiten, jo diria més que mai, doncs, aquesta formació en valors, com dèiem. N'hi ha prous? Com veieu el panorama? Són uns altres paràmetres?
Bueno, ha canviat. Sí. Ha canviat, la joventut ha canviat, però totes les joventuts canvien, Continuen sent aquella força revolucionària i d'empenta, però la situació que ells es troben amb tanta informació els fa trontollar una miqueta, no? Aquells joves que ja han viscut amb el lleure educatiu és molt sovint continuen al lleure educatiu. Amb els casals o formacions que fem amb joves perdó, a l'estiu, doncs sí que veiem que hi ha aquesta implicació i hi ha aquesta, sobretot el que més els agrada és que fem dubtar les seves creences, és crear espais d'esbarjo, reflexió i iniciativa, on ells mateixos dubtin si allò que estan veient a la pantalla és real o no, i això és fonamental per avivar l'esperit crític.
Ah, i ara que parles de pantalla, l'última pregunta, en una societat que cada vegada és més digital, això ha de ser complicat.
És complicat, els nostres contrincants, no? Per dir-lo d'alguna manera, l'altra part del lleure són les pantalles. Total, ¿no? Es Sony, es PlayStation, es Samsung, es Android, es Apple, es, bueno, todo esto, ¿no? Haciendo un poco de publicidad, que no pagarán res, pero bueno.
¿Cómo reguleu vosaltres, per exemple?
Aquí no hi ha pantalles. Aquí no es fan ús de pantalla. L'espai jove, per exemple, els espais joves o espais joves d'estiu, sí que poden haver pantalla i donem a les pantalles l'ús que té com una eina, no? Que potser aquella part de la societat que va néixer abans de les pantalles ja vam aprendre que allò és una eina i un recurs, no?
Jesús Cayuela, director de Biblioteca, gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta.
Gràcies a vosaltres.
Sí. Molt bé. Núria, ja ho veus, eh? Sí. Jocs, excursions, tallers, remullades, però darrere de tot això un projecte educatiu que malauradament en algunes ocasions passa una mica desapercebut.
Un goig que hi hagi, doncs això, educadors que s'encarreguin d'aquests temes també a l'estiu. Moltíssimes gràcies, un goig també tenir-te cada dia al programa d'Virgili Altafulla Ràdio.
Una abraçada.
Una abraçada. Serà l'Onesi que fa, que arribarà cap a un quart d'onze del matí cada dia per portar-nos aquesta connexió fresqueta d'estiu. Seguim endavant amb el programa.
Obert per vacances.
I ens fa moltíssima il·lusió també poder-vos portar un bocinet d'estiu en forma de mar. És el podcast Saladet de l'Obert per Vacances. L'han anomenat els companys de ràdio l'Escala Mar a Mar. Els hi hem encarregat amb ells, el Sergi Corral, que ens facin conèixer una miqueta més setmana rere setmana la nostra mar. I el programa d'avui, el podcast d'avui de Mar a Mar, ens parla sobre la relació entre els oceans i el clima.
Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
Mirant el nostre planeta des de l'espai, el veiem de color blau. És un tret únic que el diferencia de la resta de planetes del sistema solar. El blau dels oceans i dels mars cobreixen més d'un 70% de la superfície del planeta i contenen més d'un 95% de l'aigua. Els oceans, per tant, són el motor climàtic del planeta i d'ells depèn que tot estigui en l'equilibri natural. Els mars i oceans s'han convertit en el semàfor del canvi climàtic, un semàfor que en pocs segles ha passat del verd al taronja i finalment al vermell. L'augment de la temperatura del mar i el canvi en les corrents marines afecten directament a la dinàmica atmosfèrica i canvien el patró normal dels diferents fenòmens meteorològics arreu del món, des d'escala global fins a la luca. En quin moment estem? Quines conseqüències està tenint tot plegat? Si el mar són el semàfor, el far són els científics i observadors que posen llum a aquests canvis, que mesuren i ponderen la gravetat de tot plegat. Una d'aquestes referències a nivell local i mundial és en Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit, que pren mesures ininterrompudes de la temperatura i el nivell del mar des de fa més de 40 anys, en una sèrie climàtica que és única a tota la Mediterrània. Dades que formen part dels arxius climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Agència Estatal de Meteorologia, l'Institut de Ciències del Mar i fins i tot de la NASA.
La valoració l'hauries de fer la gent que em demana dades i que fa treballs, no? Però jo el que faig doncs, són coses molt senzilles, com és agafar les gràfiques, resums anuals, per exemple, de temperatura de l'aire, temperatura del mar, nivell del mar, i bé, això és el que jo veig, i de fet, amb aquesta cosa tan senzilla s'arriba a veure que no anem bé.
Una tasca que seria impossible sense tot l'instrumental meteorològic i oceanogràfic que enregistra totes aquestes dades.
ja a començaments de la dècada dels anys 70, doncs tinc uns termòmetres d'inversió, sobretot, que estan adosats a una sonda Niskin o a una sonda especial, diguéssim, que també serveix per agafar mostres d'aigua. El que passa és que aquesta manera de mesurar és molt lenta, perquè has de situar els termòmetres a diferents fondàries, com a mínim uns 5 minuts perquè agafin la temperatura. Però això, diguéssim, es va arreglar una mica als anys 90, quan vaig tenir la primera sonda electrònica, el primer CTD. Això ho va promocionar en Miquel Zavala. En Miquel Zavala, doncs, és un biòleg que fa molts... és basc, però fa molts anys que treballa a l'Estartit. De fet, ara està jubilat, i ell me va proposar d'adquirir una sonda d'aquestes. Llavors, quin programa hi ha? És que val en calés. Però ell va, diguéssim, es va posar en contacte amb la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Generalitat dels anys 90 i, diguéssim, va proposar-los de que les dades que tenia jo les havia d'informatitzar i ells me cedirien, doncs, els cèntims per adquirir aquesta sonda, que era una sonda fabricada llavors a Califòrnia. Però bé, la sal i el mar i l'electrònica no són gaire amics, es va espatllar, en vam adquirir un altre després, i també es va tornar a espatllar, i des de l'any 2012 doncs en tinc una que encara funciona. De fet, n'hem adquirit una altra, però està descansant des de fa mig any dins de l'estany de Banyoles a 90 metres de fondària.
En més de 50 anys, des del 1974, la temperatura de l'aigua del mar en superfície ha anat pujant de l'ordre de 0,36 graus cada 10 anys a l'Estartit, i el nivell del mar ha pujat al voltant dels 12 centímetres des del 1990.
Bé, això ho han calculat ells, jo simplement agafo les dades, els valors mitjans, els poso en una gràfica, i sí que és cert que puja moltíssim, molt més del que seria, diguéssim, esperable o que evitaria pensar que tenim un problema. I de fet, el darrer mig segle doncs, ha pujat ben bé un grau i mig en superfície, però també prop d'un grau a uns 80 metres de fondària. Vol dir que tot el gruix d'aigua doncs s'està escalfant. Això per una part és una cosa bona, perquè vol dir que si el mar no absorbís aquest calor, el tindríem a l'atmosfera, ja pràcticament no podríem viure. Però és una cosa dolenta, perquè, primer, perquè arribarà un dia que hi haurà un límit amb això, i per tant hi haurà conseqüències més greus. I segon, perquè una part de l'augment de CO2 atmosfèric és absorbit pel mar, i la conseqüència que té, que això els de l'Institut de Ciències del Mar estan estudiant, és que estan estudiant el pH de l'aigua, i això vol dir, i el que estan observant és que s'està acidificant el mar. I el problema que hi ha amb aquesta acidificació és que curt o llarg o mitjà termini hi haurà problemes amb totes les bèsties, totes les coses que tenen vull dir un esquelet calcari. Però a més, el mar, doncs, a l'augmentar la temperatura, és un líquid, doncs el mar a l'augmentar la temperatura es dilata. Tot plegat, doncs, el que fa és que el nivell del mar augmenti. Jo aquí a Sardí tenim un mareògraf de construcció casolana, però molt podríem dir precís, o com a mínim les dades són molt bones, i estem observant doncs una pujada mitjana de 3 mil·límetres per any. És a dir, que el mareògraf està funcionant des de l'any 1990 i ja hem observat més de 10 centímetres de pujada al nivell del mar. I una de les conseqüències directes d'això és que sabem que les platges doncs tenen una alçada molt petita respecte al nivell del mar, un metre, metre o poc més, i llavors estem observant la reculada de les platges, de la majoria, podríem dir.
A l'estiu ja fa uns anys que parlem d'onades de calor marines, quan la temperatura de l'aigua del mar es situa de l'ordre de més de 4 graus per sobre de la mitjana durant molts dies seguits. La Mediterrània bull amb temperatures que a l'entorn de Balears han superat els 30 graus els darrers estius.
Bé, als anys dels anys 80 encara no es parlava de canvi climàtic. Va ser a finals dels 80 i començaments de 90, dels 90 que algú va intuir que alguna cosa passava, i evidentment ara ja l'estem patint, el canvi climàtic. I com vaig començar jo, doncs, evidentment la meva intenció era constatar, diguéssim, el temps que estava fent. I d'alguna manera, malauradament, perquè és malauradament que hi ha el canvi climàtic, doncs aquestes dades són més valorades ara que no serien si la situació hagués sigut la normal, és a dir, que no hi hagués hagut aquest canvi.
La Mediterrània és un camp experimental de les zones on els canvis atmosfèrics i oceanogràfics tenen més empenta i, per tant, un laboratori temps real. L'augment de la temperatura de l'aigua del mar està implicant canvis atmosfèrics locals i globals. Els patrons de circulació estan capgirats i senyes d'identitat com les marinades, les tramuntanades i els temporals viuen nous escenaris.
Com saps tu, el canvi més important, que tu has estudiat molt bé, és el tema de les tramuntanes, que estan disminuint, no? I el tema de les marinades, és a dir, el vent segurament és el més complicat d'estudiar, per la raó de que tenim una velocitat, tenim una direcció, tenim unes hores que hi ha una velocitat i una direcció determinada, i això és un estudi molt complex, i això no ho puc assegurar. S'hauria d'estudiar, hi hauria d'haver algun becari que fes un estudi d'aquests dedicant-hi moltes hores. Però amb els temporals sí que hi va haver una època de l'any 2003-2004 que n'hi va haver bestials, n'hi va haver de forts i molts, i després s'ha anat reduint aquesta freqüència i aquesta intensitat, tot i que de tant en tant apareix algun que serà que està a la memòria de tothom, com el de Sant Esteve de 2008 o el Glòria de 2010 o algun altre, perdó, el Glòria de 2020 o algun altre que ara no me'n recordo, però sí que els darrers anys doncs no n'hem tingut cap de ni de molt violent ni que ens portés molta pluja.
L'impacte sobre la flora i la fauna marina és més que evident. Episodis de mortaldat massiva de mol·luscs, bivalves, esponges i coralls, proliferació massiva d'algues i episodis d'eutrofització en llacunes litorals, però també aparició d'espècies de peixos d'aigües molt càlides i canvis també fisiològics i reproductius amb moltes espècies de fanerògames marines i peixos. Ens encaminem cap a un mar més càlid, però també més pobre. Malgrat això, el mar és vida i el mar segueix regulant el funcionament del planeta. La dedicació incondicional d'en Josep Pasqual ens ha fet veure que ja no tenim el mateix mar que abans, però que no hem de deixar d'observar per poder entendre les senyals que ens envia la natura.
Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escada amb Sergi Corral.
No hem de deixar d'observar el mar, observar-lo per conèixer totes aquestes dades, però mira, simplement, des d'un punt de vista no tan professional, no tan expert, simplement, si teniu la gran sort de poder anar a veure el mar, tan bon punt us aixequeu, no? Encara que sigui a través de la finestra del balcó, feu una ullada al mar, us passarà com ara escoltant aquest podcast de Ràdio L'Escala, que ens tranquil·litzarem tot plegat, tot i que el missatge del podcast molt tranquil·litzador no era, eh? Parlava de canvi climàtic i com es llegeix això a la mar i en els oceans. El Sergi Corral, que cada dilluns ens portarà Mar a Mar des de Ràdio L'Escala. I mira, ara us plantejo una qüestió següent podcast. Aixequeu la mà tots aquells que teniu a casa alguna cosa, algun element de marxandatge relacionat amb un gat de color blau. Una tassa, un coixí, una manta, fins i tot, no sé, un plat, sí, el gat de color blau, us en recordeu? Hem demanat als companys de Ràdio L'Escala un parell d'otakus molt macos que tenim, perdoneu, de Ràdio L'Escala, no, de Ràdio Vilafant, els nostres otakus particulars de l'Obert per Vacances, la Mercè i en Dani, que ens preparin un friki time, un temps per ser friquis cada setmana, una soneta, 5 minuts. I el primer episodi d'aquest podcast, que és això, que arriba des de Vilafant i que es diu Friki Time, ens remet cap al gat còsmic.
Friki Time d'estiu.
Qui no recorda aquesta melodia? aquesta melodia que ens transporta a molts matins davant l'esmorzar, davant de la tassa de llet amb Colacao o Nesquik abans d'anar a l'escola. Però hi ha tota una generació que aquest tema no li sona i li és més familiar a aquest. Al Freaky Time d'estiu us parlarem del gat còsmic, el gat blau més famós del món. Sí, en Doraemon. I us en parlarem perquè torna a parlar català.
Creus que molta gent celebrarà aquest retorn?
Penso que sí, que tornarà a haver-hi molta gent que torni a mirar en Doraemon, que precisament en català es va estrenar el 1994 a través del conegut Club Super 3. El 2018 es van perdre els seus drets i ara TV3 doncs, ha fet un gran esforç, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, per poder-los recuperar. Des de principis d'estiu, encara no eren bé estiu, el 15 de juny, ja tenim 200 capítols a la plataforma 3CAT i des del dia 20 de juny hi ha disponibles 6 especials de televisió i 5 pel·lícules disponibles tant a la plataforma com també al Club Super 3. Pel que fa a la tele convencional, es concentrarà sobretot la seva emissió al cap de setmana amb l'objectiu de revifar les audiències i s'afegirà a les propostes d'anime clàssic, entre cometes, com per exemple Bola de Drac i Doctor Slum. Catalunya va ser pionera de l'anime en català, amb l'aposta precisament, com comentàvem abans, de Bola de Drac, i ara que el fet de que Doraemon torni a parlar català doncs, suma un pas més a aquesta carrera, no? Aquesta cursa doncs que va començar amb l'emissió de Bola de Drac i que ha anat creixent, no? Gràcies precisament a Bola de Drac se'ns va obrir un camí que ens va fer arribar molt d'anime i ens va, a molts i moltes catalanes, ens va fer agafar el gust per l'anime, com per exemple vam tenir Detectiu Conan, Inuyasha, One Piece, tots aquests grans animes que ens han fet estimar aquest gènere i evidentment doncs, això fa que el consum d'anime a Catalunya doncs, sigui molt més gran que en altres punts del nostre país. Tenim el Club Super 3 que recupera també productes per infants i adolescents gràcies a l'SX3, aquesta revifalla de l'anime en català doncs, ha vingut de la mà d'aquesta proposta de l'SX3. Va començar doncs, amb sèries com per exemple Els Guardians de la Nit. El que passa és que el consum de televisió, abans jo parlava d'aquella tassa de Nesquik o Colacao, depèn del que aprenessis abans d'anar a l'escola, ara és totalment diferent. Ara això potser en algunes cases passa, però el consum de televisió és a la carta, a demanda, i evidentment doncs, la plataforma 3CAT també ens proposa doncs, la seva plataforma i que ho puguem consumir de manera diferent. El que no sé si aquesta sèrie tan nostàlgica com és Doraemon doncs, també funcionarà a través de les plataformes.
Per qui no hagués vist les històries de Gat Blau, Doraemon, en el seu moment, què és el que ens explica?
Doncs ens explica una història molt senzilla, amb capítols autoconclusius. És la història d'un gat blau que ve del futur per ajudar en Nobita Nobi, que és un nen mandrós que no li agrada gaire estudiar i que té problemes amb les seves amistats, i a través de tots els seus invents doncs, aconsegueix doncs, ajudar-lo o no amb menys o més sort.
Has començat amb l'opening o careta d'entrada de Doraemon, que abans, quan ens arribava l'anime, com has comentat abans, en el seu moment amb el Club Super 3 fa molts anys, quan vam ser pioners del català, doncs sí que teníem els openings o les entrades de les sèries doblades en català, les cançons. Com és que ara no ho tenim, això?
Doncs això passa per un tema de drets, i si us aneu fixant en tots els animes, doncs les cançons cada cop les canten grups més famosos. Un exemple el trobem que es diu Kaju 8, per exemple, que el canten grups que segurament us sonaran, que hem sentit a les ràdios i a les llistes dels top ventes, com per exemple Imagine Dragons. Dani, sé que no ets gaire de cantar cançons clàssiques, però tu què prefereixes, el gorrocòptero o el casquet volador?
Doncs com hem dit d'altres vegades, depèn moltes vegades de com hagis vist o com hagis començat una sèrie. En l'idioma, doncs, estàs més acostumat a una cosa o una altra, lògicament, casquet volador.
Doncs jo, sens dubte, també em quedo amb el casquet volador, tot i que el gorrocòptero no em fa pas mal a les orelles. Això ha estat el Freaky Time d'estiu. Nosaltres som en Dani Garrido i la Mercè Mainer, i nosaltres a la propera podcast ens refrescarem, continuarem refrescant-nos amb més manga i anime. Fins la propera.
Adeu.
Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
Gairebé a punt de tancar programa, que ens queden uns 10 minutets només per davant perquè se'ns facin les 11 del matí. Bé, 10, 11, 12, aproximadament, Després d'aquest momentet friki que hem tingut i que ens encanta i tindrem cada dilluns amb els companys de Vilafant, el que fem és connectar, i això ho farem cada dia, cada dia, cada dia, en el tram final, amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Tenen una afanyada enguany. Bé, ja saben com va, ho tenen per la mà, perquè, de fet, ja fa diverses temporades que dins l'Obert a Ràdio Ciutat de Tarragona ens ofereix l'agenda d'activitats de tot Catalunya. Poca cosa, Lídia Porta, bon dia.
Hola, bon dia.
Una afanyada, Però, clar, cada dia, no?
Sí, sí, cada dia toca explicar una miqueta què passarà per Catalunya.
Ens heu triat per avui tres activitats. Intentarem que siguin escampades de tot arreu i, si en fi, si ens esteu escoltant i a la vostra localitat hi ha alguna activitat d'agenda destacable, feu-nos-ho saber, que ho explicarem a tothom. Per on comencem, Lídia?
Doncs mira, avui comencem per Barcelona, al Teatre Grec, que acull aquesta nit Les Flors Prohibides, que és un concert que uneix música, poesia i memòria de la natura desapareguda a Palestina a causa de la guerra i l'estrucció que està passant ara, tot el genocidi, no? Mm-hmm. Ara hi podem parar un momentet l'orella i escoltar una mica la música que podrà sentir.
Si arriba un cop de sort,
és un espectacle que converteix les mítiques oliveres i les plantes vinculades a la tradició palestina en símbols de resistència i recorda tot això que s'ha perdut tant ambiental com culturalment en un concert molt íntim i molt evocador. I a sobre l'escenari doncs, actuaran artistes com en Andreu, Clara Peia o Marc Pujol, acompanyades d'invitades molt especials com Eina Rossell, Salma Bruna, Tartarralena, Maria Gelop o les germanes Judit i Meritxell Lederman. I la pregunta seria, per què aquests artistes, no?
Clar, i també això té pinta de festival,
Sí, sí, vull dir, forma part del Festival Grec de Barcelona, que hi ha una grandíssima programació durant quasi tot l'estiu.
50 anys del Grec, llegeixo per aquí, no?
Sí, sí, sí.
Però, ens fem grans, Lídia.
Sí.
I per què aquestes artistes? Sí, tens raó. Anna Andreu, Clara Peia, Marc Pujol, Ferran Palau, xulo.
Exacte. Doncs perquè formen part d'un disc de cançons inèdites, especialment publicat per Hidden Track Records, que ha estat aquest motor d'aquest concert. És un disc benèfic per poder doncs, ajudar en la mesura del possible a tots aquests artistes de Palestina i revifar una mica la seva cultura, no?
Molt bé, passa que això serà avui mateix, o sigui, és una agenda d'activitat, una proposta d'activitat per avui mateix a les 10 del vespre, i jo crec que no arribo, perquè hem de preparar el programa de demà. Què podem fer si no arribem al concert?
Molt bé, podeu escoltar el disc, que ha estat doncs, a les típiques plataformes habituals, Spotify, YouTube, etc. I tenim el Ferran Palau, que és un dels artistes que bé comentaves que pujarà avui a l'escenari, que en declaracions a BTV ens ha explicat una miqueta per què és important un concert com aquest.
Dic que el disc val molt la pena, que és molt bo. Sé que de vegades els recopilatoris no són supercomercials, però en aquest cas tots són cançons inèdites de les artistes del segell, hi ha col·laboracions boniques i les cançons i les lletres són, en sèrio, una passada. I a més, hi ha una cançó del meu fill, del Leo Palau, que és la primera vegada que grava una cançó i que és una delícia, la lletra, la cançó, i jo que he pogut veure com succeïa la gravació d'aquesta cançó va ser al·lucinant perquè la va gravar a la segona toma, guitarra i veu a la vegada, en 10 minuts i havia sortit de l'estudi i ja el tenia tot fet.
I bueno,
que xulo.
Sí, en plan, sí. Que hagi participat el fill és com a molt maco, molt tendre. Sí.
Ai, a Ferran Palau, que va passar per Tarragona, i la veritat és que porta uns directes molt íntims, molt bonics. Tant de bo que el concert d'aquesta nit, Lídia, el retransmetés algun directe.
Doncs sí, estaria super... Sí, sí, estaria molt guai.
Que ho fa la xarxa més, Lídia.
Sí.
Que sí,
en plan... Mira.
Clar que sí. Ara ho estava llegint, per això. T'he parat un parany, dic, a veure, la xarxa ai, més. Ai. Per això, que com que ni tu ni jo arribem, que estarem preparant el programa de demà, avui a través de la xarxa més en directe veiem Les Flors Prohibides. Primer apunt d'agenda. Més propostes, va, alguna de música clàssica?
Sí, doncs tenim, com sempre, de Barcelona hem passat al Vendrell, que hi ha el Festival Internacional de Música Pau Casals, com cada any des de fa 45 anys. Uh-huh. I avui, doncs, a l'església parroquial hi haurà un concert del famosíssim organista germànic Bernard Haas, i és un músic que... La seva proposta és fer als assistents, no?, fer un recorregut al llarg de diferents èpoques de la història de la música, especialment per a orgue.
Ah,
sí, sí, molt concret, però pels interessats deu ser una fantasia. El repertori diuen que inclou obres de persones com Francisco Rea de Araujo, John Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart o Handel. Ja, una mica pots imaginar els clàssics.
Els clàssics. I simplement tanquem a moda de titular la darrera proposta d'agenda, que ens quedem sense temps, Lídia, ho sento.
No passa res. I l'última, doncs, és a Sabadell, amb un concert protagonitzat per Trio Fortuny i la cantant argentina Inés Cuello, que és una fusió entre música cambra i cançó llatinoamericana. I és avui mateix, a les 8 del vespre, al Casal Pere IV de Sabadell.
Molt bé, doncs, Lídia, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per aquests apunts d'agenda. Demà més. Gràcies.
Adéu, fins demà.
Lídia Porto, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Darrers minutets, un minut, de fet, per repassar què diuen els oients: aire condicionat o ventilador. Amb el ventilador, aquest rumbero de la guitarra, no? Quan toquem rumba, tanquem el programa i ho fem també amb l'aportació que ens fa Ràdio Cardedeu. Què diuen els oients a través de l'Instagram? Enric.
Doncs mira, Núria, crec que ha influenciat potser una miqueta el que he comentat al principi, però hem guanyat els dels ventiladors per un 63% contra un 37%, oi que sí, de l'aire condicionat. Sí, 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 això ha estat molt evident, ha participat gairebé un centenar de persones. I mira, em quedo amb un últim comentari de l'Estela, d'aquí Cardedeu, que diu: jo voldria ser aire condicionat, però diu que s'ha de conformar amb ser ventilador tota la nit, i això també és la realitat de molts catalans i catalanes que voldrien tenir aire condicionat, però no poden.
Bé, molt bé, m'ha agradat molt aquesta enquesta per començar. I demà què? Ens ho pots avançar ja?
Home, si us ho puc avançar. Què portes, sí o sí, a la platja o a la piscina? I us avanço que el vídeo, bé, no us deixarà indiferents.
Mireu el vídeo.
Amb una altra faceta.
Mireu el vídeo d'Instagram perquè val molt la pena, eh? Un vídeo que llançarem aquest vespre. Veritat, Enric, a partir del vespre ja podem començar a contestar.
Podrem contestar al vespre i al reel aquest espectacular demà al matí.
Gràcies, Enric Rubio. Cardedeu.
A reveure.
Una abraçada. I ràpidament us expliquem que alguns dels temes del programa de demà, el d'Albert, que començarà a les 9 del matí, ens duran cap a la biblioteca d'Altafulla, cap a la biblioteca de Constantí com a refugi climàtic. També a Altafulla sabrem com treballen els socorristes professionals, estrenarem un podcast sobre l'eclipsi i un altre sobre jardineria, i arrencarem parlant de geopolítica del Mundial de Futbol. Fins demà.
La xarxa de comunicació local. Just know that I will find my
Ràdio L'Escala.
La xarxa.